La tertúlia esportiva amb Carme Reverte.
Passen 10 minuts per sobre de les 12 del migdia i com cada dilluns és moment per fer una tertúlia esportiva amb Carme Reverte. Bon dia, Carme, què tal?
Molt bon dia.
Què tal el cap de setmana? Com s'ha presentat?
Fantàsticament bé.
Sí, un empat del Sanko, si no m'equivoco.
Un empat
que manté
de...
líder.
Sí, que es manté líder. Una nova derrota del júnior a casa, que no se'n surt
no,
aquesta temporada. Un Barça que ens fa patir. Un Espanyol que va viento en popa toda vela.
Una Super Bowl.
Una Super Bowl que jo no sé si té gaire acceptació aquí en aquesta taula, ja en parlarem.
Jo t'he portat un company que és l'Albert Prat, ja el saludaràs tu ara.
Ah, que li agrada això?
No li agrada molt, però segurament et voldrà treure el tema també de la Super Bowl. Més que res perquè hi havia Madonna al descans fent un concert i per aquestes
coses. I va ensenyar, no?
Crec que no es va ensenyar res. No et descuidaràs de parlar de futbol sala. Olímpic La Floresta 3, Sant Cugat 2.
Jo no, ja veurem la resta de companys.
A veure, doncs us deixo.
Expliquen.
Fins ara.
Molt bé, gràcies. Bé, la tertúlia del Sant Cugat a fons, la tertúlia dels dilluns, la tertúlia d'esports, amb tota una colla de companys que ja els tenim al voltant d'aquesta taula. I anem a presentar-los ràpidament al president de la penya blaugrana Sant Cugat, Josep Maria Félez. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Fidel a la cita, els que no fallen tampoc mai, són el Marc Lorenzo i el Joan Garcia. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Molt bon dia.
I avui se suma a la tertúlia el fitxatge que ens deia el Sergi, l'Albert Prat, del propi programa. Què tal, Albert?
Bon dia, bon dia.
I tu què volies parlar?
Jo no volia parlar del Super Bowl. De fet, precisament he dit abans en antena que a mi el futbol americà és un esport que no hi trobo cap mena de sentit. No, és que no hi trobo cap mena de sentit. És un esport en el qual essencialment no passa res. I segur que si algú agafa i m'ho explica molt bé, jo ho entendré i potser m'arribarà a agradar. Però tal com ho veig des de fora...
Amb els americans segur que sí que, vaja... És tot un símbol, el futbol americà.
Molt en la línia del beisbol. Jo vaig a les 3 de la tarda a l'estadi, surto a les 9 del vespre i a l'hora de la veritat no m'he entrat ni de què ha passat.
És tot un espectacle.
Sí, sí.
Però vist des d'aquí que t'has de quedar fins a les tantes a l'espera de poder veure una cosa que, com deies tu, ni entenem, quina gràcia té?
No, sí, jo estic segur que té molt d'interès, però esclar, és que vist des d'aquí costa d'entendre-ho.
Home, el Jordi Foix i el Dani Aguilar el podrien explicar tot,
Sí, apostàvem pels Patriots i...
Sí,
sí, jo avui he vist el timeline de Cugat.cat, el Twitter, he vist que hi havia molta emoció al Departament d'Esports, jo ho he intentat veure partits de...
És el nostre equip particular de friquis.
Però és que...
Dit carinyosament.
Veure perquè estar-te 10 minuts esperant que passi una cosa que passen 3 segons, que és que la passada del quarterback i que a vegades simplement directament ni l'agafen, jo és que m'agrada més el rugbi, soc més de rugbi.
Va, Europa ja ho té, això.
Sí, sí.
No? Però vaja, com que som precisament a Europa, som a Catalunya i aquí a Sant Cugat ens agrada parlar de què? De futbol, principalment. Doncs continuarem per no trencar aquesta dinàmica, parlant de la Lliga. Si voleu podem anar fins a Àfrica, no ho sé, per allò que encara tenim allà un que habitualment hauria d'estar jugant amb el Barça i que ja porta algunes jornades sense fer-ho. Des d'aquí pregant, no sé si a la Moreneta, precisament perquè ens el torni, i es veu que no, que s'ha classificat, estem parlant del Keita que està amb Mali.
A més ha marcat el gol, de penal.
Sí, sí.
I que, bueno, ha
classificat
l'equip.
Jo esperava que l'eliminessin perquè tornés.
Pobre. Desitjant-li el mal a la selecció.
A la selecció, sí.
Perquè torni,
evidentment, sí.
Perquè torni amb el Barça. Per cert, que aquest segrest, entre cometes, acabarà el dia 12 de febrer, és a dir, aquest cap de setmana, quan es disputarà la final. Ja les semifinals ja a punt, el Costa de Marfil amb Mali, i l'altra semifinal, Zàmbia-Ghana. Us atreviu a fer alguna aposta? Jo particularment no.
Home, jo si n'hagués de fer una, Ghana segurament és la selecció més, a priori, potent. Més sòlida, i Costa d'Ivori, déu-n'hi-do, també, el potencial que té ara, a l'hora de la veritat, llavors no se sap. La veritat és que no he pogut seguir molt aquesta Copa d'Àfrica, només sé que Senegal ha fracassat de manera estrepitosa, era una de les favorites al principi, i va perdre la fase de grups després de fer dos partits molt dolents, i poca cosa més. Sé que Guinea Equatorial també ha fet una bona feina, amb molta gent provinent de la Lliga Espanyola, i molt poca cosa més.
Jo no faig pronòstic perquè tampoc no conec massa el futbol, només conec els jugadors d'Europa que juguen allà, i bé, en aquest cas el de Keita, i sé l'actuació del Troupa, i que han arribat lluny, però res més, no faig pronòstic tampoc.
Sí, Costa de Marfil jo crec que és la gran favorita. Didier Drogba és el golejador ara mateix, crec que porta 3 gols en aquesta competició. Zàmbia és la revelació, és un equip amb què ningú comptava, però que té jugadors bastant bons, molt joves. Va quedar primera d'un grup en el que a priori no era un grup difícil, on estava Guinea Equatorial, que va ser la que va quedar segona, i Mali, doncs sí, és una selecció que es va classificar a última hora com a segona darrere Ghana, amb un gol de Keita precisament també, i ara doncs ha superat aquests quarts de final a uns penals contra una de les anfitriones, que és Gabon, que també ha sigut una de les sorpreses del campionat, i veurem. Jo crec que contra Costa Marfil Mali jo apostaria que Costa Marfil, bueno, Costa d'Ivori, perdó, en català es diu Costa d'Ivori, li guanyarà la partida, i que la final doncs serà, si Zàmbia no dona la campanada una altra vegada a Ghana, serà Ghana Costa d'Ivori. Però ho veurem. Fins al dia 8 no hi ha semifinals, i en cas de que vagi a la final, fins al dia 11, amb la qual perilla, en el cas de Keita, l'anada de la Champions contra el Bayer Leverkusen.
Jo m'imagino que la... Digues.
No, volia dir que precisament Costa d'Ivori, si alguna cosa es caracteritza, és per, a l'hora de la veritat, fallar. És una de les coses que l'ha caracteritzat durant aquests últims anys, una generació d'or, perquè tenen jugadors molt, molt bons. La veritat és que han anat traient cada cop millors jugadors. El que passa és que, clar, la seva referència a Drogba cada vegada s'apaga més, i a l'hora de la veritat sempre han acabat fallant. Mali segurament no és una selecció amb noms potser més potents, però en tot cas, si han arribat a la semifinal serà per alguna cosa, això sí.
Jo imagino que a nivell de com a espectadors potser l'interès no hi és tant, però sí, segurament per als caçatalents és una cita que potser aplega ja gent de clubs importants que busquin en aquest mercat doncs possibles fitxatges per un futur, no?
El que passa és que del Barça ja ho han dit que no ha anat ningú.
Tenen
alguns informadors que miraran vídeos, però no... Han dit que no han enviat a ningú. I referent al tema de Costa d'Ivori, és potser la selecció més europea, és a dir, són jugadors que juguen aquí a la Lliga Espanyola o a la Lliga Anglesa, la Premier League, i per exemple Gervinho és tota una institució en aquesta selecció, un jugador molt habilidós, molt ràpid, i veurem. Però és el que deia l'Albert Prat, que Costa d'Ivori també anava al Mundial com una de les grans apostes i revelacions, i es va quedar a la primera fase, vull dir...
Què se n'ha fet del Camerún? Que ja
sí,
ni hi és.
Jugadors tan importants que hi havia aleshores, bueno, en aquells moments era un millor
dels últims, sí, hauria de ser l'Eto'o, no?
Sí, també recordem la gran Nigèria dels 90.
Sí, que... Nigèria, també. Final,
Finidi.
Sí, sí, Canú. JJ Okocha.
Sí.
Jugadors de classe, el que passa és que, esclar, van molt per generacions. Les seleccions africanes van molt, molt, molt per generacions.
Home, ara tens sancionat a l'Eto'o per Camerún, la federació... de futbol del Camerún ha sancionat Eto'o.
Sí, sí. A més també depenen molt de la inestabilitat. Mirem Egipte, per exemple, la selecció egípcia que va guanyar fa poc la Copa d'Àfrica, i ara el mateix Abutri, que la gran estrella de la selecció egípcia, s'ha retirat perquè ha vist que allò era més perillós que seguir jugant que no pas continuar sempre havia jugat a Egipte.
O Marroc i Tunísia també han sigut seleccions que en la darrera dècada han sigut molt importants, i ara doncs han quedat una a la fase de grups, Marroc, i Tunísia s'ha quedat.
Sí, però en el cas de Marroc sempre aspira molt i després es queda en no res.
Bueno, però sempre estava en les Copes d'Àfrica, sempre havia arribat allò final, semifinal. Aquest any és que directament ja s'ha quedat eliminada en la fase de grups.
És que hi ha molts pocs jugadors marroquins que estiguin jugant a lligues importants, sí, a la francesa per la similitud cultural, però si parlem del Marroc ens hem de remuntar molts anys enrere, que estava el Basir, estava el Neivet, jugadors del Deportiu de la Coruña. Hi havia Ezaki Badu, que era el porter del Mallorca fa molts, molts, molts anys, i clar, quan fa que no es treu un jugador important del Marroc?
Chamac.
De totes maneres, fixeu-vos que l'última dècada, diguéssim, Àfrica en si ha sortit bastant a la palestra. S'ha augmentat el potencial futbolístic, portem bastants anys ja que ha augmentat el potencial futbolístic, a més amb finals de Copa del Món, important perquè és obligatori, no? Però em refereixo que hi ha participació i molts jugadors estan a Europa, vol dir alguna cosa això també.
El que passa és que també moltes seleccions no acaben d'apostar de manera ferma per un seleccionador. Normalment es guien pels resultats. Seleccionadors que portin molt temps en un país, es fa difícil que continuïn allà treballant, i clar, si vol resultats has de tenir un pla d'actuació 4, 5 anys.
I el caos polític és molt important, sí, també per mantenir
molta influència política.
Molta influència política, exacte.
I un altre factor també, que és que la Copa d'Àfrica juga cada any, cosa que és una cosa que dius, perquè s'ha de jugar cada any, sí, i es juga en dates terrorífiques, amb la qual molts jugadors no van a la seva selecció, el qual tampoc ens hem de fiar 100%.
Desvirtua una mica la competició.
Ah, exacte, desvirtua molt els equips que veiem i la competició en si, per tant queda una mica desnaturalitzada, que jo crec que també aquest és un factor més a afegir a tot el que estan comentant els companys.
I en camps generalment de bastant poca sí, qualitat. Es
bé,
veu...
els d'aquest any, déu-n'hi-do, eh? Han sigut sí, camps sí, que s'hi han
molta
posat...
Molta inversió.
Sí, molta inversió, però que després quedaran allà per fer quatre balls d'aquests tribals i poc més.
No?
I també hem de recordar que ara mateix, a la història...
Quatre waka-wakas i fora.
El jugador més important, bueno, el jugador més veterà que ha estat en un mundial és Roger Milla, que va marcar, amb 42 anys, va jugar un mundial.
Ha plogut, això, eh?
Sí, ara mateix... És, potser és inviable, no? Per segon...
El d'Espanya no va ser l'últim, el 82
no va ser. No, després va fer el, va fer aquest, fins tot el d'Alemanya. Sí, sí, el d'Alemanya segur, sí, sí.
Bé, deixem Àfrica i tornem al continent i parlem de la Copa. La Copa del Rei, ho dic per proximitat, perquè mirem ja de cara al futur. Després analitzarem una miqueta com ha anat la jornada de Lliga, però la Copa, ho dic, dimecres hi ha la tornada de les semifinals. El Barça té davant del València, doncs, el repte de solucionar la papereta, classificar-se per la final, després d'un empat a un que van aconseguir a Mestalla. Com veieu?
Jo crec que ja tenia que haver quedat sentenciada l'eliminatòria a Mestalla. El Barça va jugar un partidàs, en fi, va jugar, perquè quan es posa les piles, quan juga un equip una miqueta, diguéssim, d'èlite per dir alguna cosa, es posa més les piles. De l'altra manera, és una manera de jugar dintre el camp a ritme més lent i passa el que passa, no? Per exemple, jo crec que el que vam dir la setmana passada aquí, doncs, la final serà Bilbao-Barça, està claríssim. I penso que l'eliminatòria del dimecres passarà, doncs, bé, costarà, perquè el València
no hi haurà accidents.
Sortirà com a Madrid, evidentment, a tot pel tot, perquè té que sortir, i evidentment, però costarà, però penso que passarà al Barça.
No hi haurà accidents?
No, això no ho sé, però de fet no em preocupa tant el que és el que el Barça passi a la final, que crec que, com diu el Josep Maria, jo crec que el Barça té molts números de passar a la final, però em preocupa molt més el desgast que pugui tenir aquest partit, perquè el Barça ja ve amb una línia descendent en quant a tocats, en quant a lesionats, i el València, jo veient ahir el partit, ja el comentarem després si de cas, amb l'Atlètic de Madrid, vaig veure un equip que va anar a desgastar-se al mínim, o sigui, a fer el mínim esforç, a reservar al màxim els seus jugadors i a intentar, doncs, pensar en aquest partit en el que el Barça a mi em fa més por el tema del desgast, perquè aquesta Copa li està fent més mal, jo crec, que qualsevol altre títol últimament que recordi.
Home, jo em volia comentar una cosa de l'Atlètic València d'ahir. Va ser una de les pitjors coses que he fet mai a la vida, veure aquest partit. Perquè
no tenia res millor a fer.
No, realment m'atreia molt veure l'Atlètic de Simeone, etcètera, etcètera, contra el València, que és un equip que a més juga bé, té molt bons elements en atac, té jugadors que li fan molt mal al Barça, molt ràpids, molt hàbils. A més, poden variar molt el discurs. Si Tino Costa t'enganxa un xut des de 30 metres, també te'l pot clavar sense cap mena de... El problema és un equip molt perillós, el València. El que passa és que ahir els dos equips van decidir reaccionar al que proposés el rival, i ningú va proposar res, i el partit no va passar absolutament res. És un partit en què bàsicament es tractava de lluitar perquè el rival regressi la pilota, seguidament li regalaves tu la pilota, i anàvem fent fins que alguna vegada en algun rebot Falcao caçava alguna cosa i hi havia un xut de porteria, però hi va haver molt poca cosa ahir. El València li anava molt bé un empat al Calderón, tal com està l'Atlètic de Madrid, i l'Atlètic de Madrid va pensar, doncs, que mira, si sumàvem un punt ja ho teníem més o menys fet.
L'Atlètic de Madrid, a mi que em perdonin, però sí, té intensitat, pressiona més que amb Manzano, però no juga res, eh?
És que
és un equip que té jugadors de molta qualitat, un mig del camp molt creatiu, molt constructiu, amb un jugador que és Thiago, que té una intel·ligència tàctica i
Diego.
Molt bé l'equip, i Diego, però és que... no fa cap tipus de joc. Té el mateix problema amb Manzano que amb Simeone. Quina és la diferència? Que Simeone és estimat per l'afició, a Manzano no el podien ni veure. Jo no sé, Manzano, com es va arribar a embolicar d'aquesta manera un altre cop a l'Atlético de Madrid, tenint en compte com va sortir de l'Atlético de Madrid. I després, l'Atlético Madrid a mi no m'agrada gens. Mira, jo diria que té la tercera millor plantilla de tota la Lliga Espanyola per jugadors, o sigui, té un autèntic equipàs. El que passa és que, no sé per què, no hi ha manera que juguin a futbol.
De fet, si et fixes amb la plantilla nom per nom, segurament, és que no només és el nom, a vegades l'Atlético Madrid sempre ha tingut molt bons noms, però li ha faltat alguna peça en algun lloc clau, però és que aquest any l'equip és molt equilibrat.
Té porter, té defensa, té mig del camp, té davanters,
i té mig del camp, migcampistes molt diferents, té migcampistes més de contenció, tens Gavi, que és un tio molt sòlid, tens Mario Suárez, que si bé està una mica sonat, també t'ofereix molt al mig del camp en recuperació, tens Diego, tens Thiago, que és molt intel·ligent jugant en tot al mig del camp, pot adaptar-se a tot. El que passa és que crec que Simeone ha decidit, quan va arribar a l'Atlético de Madrid, va veure que el que faltava sobretot era això, era intensitat, era ràbia, era una mica de...
És el que s'està veient ara.
És el que s'ha centrat en... Ha intentat fer una teràpia de xoc buscant sobretot la intensitat i la resposta, la velocitat, la pressió. L'únic problema és que l'Atlético de Madrid va tan revolucionat que és incapaç de buscar la pausa al moment necessari. Ahir, segurament, si
el Falcao es va trobar en més d'una ocasió com aquestes.
Sí, el problema que té l'Atlético de Madrid és que ocupa molt malament els espais. Ahir es veia molt... Hi ha molta diferència,
distància entre línies, sí.
I que ocupava molt malament els espais, que trobaves que semblava que l'Atlético jugués amb menys gent que el València, simplement perquè és que estaven molt mal col·locats. Tothom anava junt, era com una mica pati d'escola.
Això es notava que el Falcao es trobava sempre lluny de l'àrea, amb la qual pràcticament era impossible que pogués fer alguna cosa.
Tens Falcao, és un jugador fenomenal, és una cosa increïble.
Sí, però dins l'àrea, no el pots treure fora de l'àrea.
Ahir hi va una jugada que va estar a punt de rematar-la, però que abans de que rematés Godín, crec que era Godín que la toca dintre l'àrea, Falcao ja s'estava desmarcant pel rebot de Godín. És un davanter...
És un depredador dins l'àrea. Sí, és un depredador.
De totes maneres, esteu parlant de fer futbol a l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid aquí a final de temporada no farà futbol. El canvi d'entrenador va vindre perquè es perdia i perquè la cosa anava malament. Evidentment, han portat un home que és de resultat. Buscarà la ràbia, com ha dit l'Albert, la ràbia del Simeone, que és un jugador amb caràcter, va ser, i per tant el que busquen és una classificació per Europa. Per tant, està en un lloc privilegiat per poder, diguéssim, assolir la Lliga Europea, no? Aleshores, el València no li anava tampoc, veient que no agafa els dos de dalt i de darrere no l'atraparan, o sigui, tenia claríssim que va reservar, com deia el Marc, no? Però el que és l'Atlético Madrid busca el resultat en aquests moments. És no res de jugar quatre passes seguits a la pilota. Sí, buscarà el resultat final, que és important. Per això han portat el Simeone.
Però jo crec que era una oportunitat d'or, perdoneu, perquè l'Atlètic de Madrid es desmalanés d'una vegada fent un partit amb el València, guanyant-li a casa. Per mi ahir va ser una oportunitat d'or que va deixar perdre Simeone i que hagués marcat, jo crec, un abans i un després en aquesta lliga, perquè l'Atlètic de Madrid necessita guanyar un partit com aquests i amb solvència, contra un València de tu a tu, i no sé, és que era algo ja de hegemonia d'un equip com l'Atlètic que ha d'estar darrere dels grans.
Precisament, quan fa que ha arribat Simeone?
Era el cinquè partit de
Simeone. Precisament aquesta precipitació que comentava abans l'Albert, i amb 5 jornades t'han de sortir molt rodades les coses com perquè puguis donar un cop de puny.
Però al final del partit l'Atlètic va estar els últims minuts
estaven fosos, no podien amb la ciutat, és que no poden, arriba un punt que no s'aguanten perquè és que estan tot el partit corrent com bojos darrere del pilota. El que ha intentat Simeone amb molta intel·ligència és posar una mica, sobretot el que li ha faltat a l'Atlètic de Madrid tots aquests anys, que és que la gent s'entregui, que ho doni tot el camp.
Però, per algun moment, lloc havia de començar.
I de moment, com a teràpia de xoc, ha intentat dir, doncs, intentem de posar-hi el màxim possible, que la gent corri, que ho donin tot, i llavors, quan tinguem la cosa estabilitzada, perquè l'Atlètic de Madrid estava caient, estava en caiguda lliure, pràcticament.
Sí.
Doncs, quan ho tinguem estabilitzat, potser començarem a jugar alguna cosa, perquè si millor sí que ha tingut equips que jugaven bé.
Però els últims minuts, tot i estar cansats, l'Atlètic va tenir...
arribaven tard
però...
I imprecisions provocades pel cansament, perquè és que no podien. Jo recordo una jugada de crec que era Thiago a tres quarts de camp, ha d'obrir una pilota fàcil i li passa directament al defensa, doncs perquè no podia.
Però em pregunto si això ho hagués fet al principi del partit quan estan bé físicament i no al final, l'Atlètic ahir podia haver endut el partit, perquè el València ha sortit conservador totalment.
I atents, perquè el calendari que té l'Atlético Madrid ara té la Lliga i a banda d'això té la Lliga Europa, sí. I tindrà com a rival la Lazio. Vull dir,
més feina.
Veurem una Europa League molt maca, eh?
Sí, amb molts equips de renom, Bayern de... Dic, Manchester City, Manchester
United... Pues espera l'any que ve.
L'Atlètic de Bilbao.
Si es classifica el Llevant i es classifica l'Espanyol, també això,
O el Mirandés.
Hem fet un transvasament. Hem començat amb la Copa del Rei, però ens hem anat a la Lliga, eh? Com si l'Atlètic de Madrid fos el rival del Barça aquest dimecres. Us heu adonat, no? Que no ho serà. Serà el València. Per cert, amb qui jugarà el Barça? Perquè amb...
A la final, dius?
No, a la final no. Anem pas a pas, eh?
A la Lliga.
El partit de dimecres de Copa, tornarem a veure una alineació així una miqueta de circumstàncies com la que es va veure davant la Real Societat?
La gent diu, els mitjans, tothom diu, i tu mateix ho has dit al principi, de que es fa patir. Evidentment, potser sí que vam patir, evidentment que vam patir, però... hi ha que mirar l'alineació que hi havia, Hi havia quatre jugadors en aquests moments que eren del B, que hagi firmat el Cuenca ara, però diguéssim, eren quatre jugadors del B, vull dir que es va reservar els cracs, i jo penso que és ben jugar un equip contra un altre equip normal, un equip, a més, a aquestes altures de la Lliga, jo crec que els equips s'estan posant tota la cosa, tots els paperats sobre la taula, perquè se m'anava baix, s'estan jugant molts diners, clar, el cas del diumenge que ve, sembla que el Barça va al camp de l'Osasuna. Serà un camp difícil, serà molt difícil aquest partit.
I l'Osasuna que està a dalt, eh?
Clar, perquè l'Osasuna està lluitant, perquè han de salvar aquesta gent. Estem parlant d'uns pressupostos que se'n van però ràpidament a zero, perquè segona divisió ve, els camps com estan? Estan buits, eh?
Segona divisió... És la pitjor categoria que hi ha ara mateix juntament amb la segona B.
La segona B és que és horrible. Jo...
Però segona A és un infern pels equips que baixen.
Sí. Pels que baixen, sí.
Són
és tot el tècnic ex-primeres, tots.
22 equips, 42 jornades de Lliga. Com no quedis primer o segon, has de fer el play-off.
Sí, tant que sí.
I has d'anar a jugar a camps com Guadalajara, a Los Pajaritos quan fa fred,
al Coll,
quan no hi ha pressió.
Molts llocs camps complicadíssims, jugadors a més que tant els hi fa, si t'han de trencar la cama te la trenca, no tenen cap mena d'inconvenient. A més hi ha molt pocs espais, a primera hi ha més espais que a segona sobretot, com que també són més conscients de que depenen, que si juguen la pell a cada partit també, o sigui, no hi ha pràcticament espais, es veuen partits força dolents, pocs equips volen jugar a la pilota.
Els camps estan lents perquè no estan massa ben tractats, sobretot.
Un dels pocs que volia jugar a la pilota, ja veieu com li va, és el Nàstic.
I sí, d'Alessandro deia abans del partit
que una mica desquiciat, ja, pobre, no sap què fer.
Hem de tenir la pilota, el nostre mig del camp és superior al de Valladolid. 4.
El Valladolid és un equipàs considerable, és un molt bon equip.
D'Alessandro va tenir, no sé si la sort, però l'encert de guanyar el Sabadell 5-0, després va anar al Corcón, va guanyar 0-1, sí. I es pensaven que estàvem descobrint el mejor Menotti.
Dos empats.
D'Alessandro ja és una llibreta ja caducada. Sí, sí.
Bueno, és un dels problemes del futbol, que jo parlava amb tu l'altre dia, és que l'entrenador de futbol no recicla. Clar. Així és com els del bàsquet fan campus a Estats Units i tal, els del futbol no reciclen.
Sí, senyor.
Aquí hi ha algú que per mi falla, per part d'algú, de la federació, del col·legi d'entrenadors, algú. Els entrenadors de futbol no reciclen.
I el d'Alessandro és el que dius, venia l'any passat de baixar el Salamanca, o sigui que ja venia de fracassar l'any passat.
L'ha fitxat a Punto Pelota, segurament. Sí. Algú de Tarragona, algú de Tarragona que estava veient el programa, diu, aquest parla bé,
perquè els presidents són els que diuen, vull aquest, que m'agrada aquest, que és més maco.
El Peton, que sap ja vendre molt bé les...
Home, en aquest cas l'experiència no és precisament un grau positiu.
Sí. M'agradaria destacar un nom, però d'aquesta jornada, que bé, no és un nom perquè el hat-trick el va fer Òscar González, però Javi Guerra és un davanter espectacular.
Sí. Igual el Celtic de Glasgow.
És un davanter espectacular.
O sigui, i ha portat molt bones campanyes a segona, amb el Valladolid, vaja, porta fent moltes
campanyes. Sí, va jugar abans, no me'n recordo on jugava abans, del Valladolid, però també és un davanter completíssim, que no sé què fa a segona, però sí, un davanter que val molt la pena.
Jugava al Rayo Vallecano.
Sí, sembla que sí, era Rayo Vallecano, i a més és un jugador molt alt, molt corpulent, però que tècnicament
és hàbil, sí.
Domina molt bé la pilota.
I
no?
té gol també, sí.
Bueno, veieu que la tertúlia d'avui és bastant friqui, eh? Perquè parlem de la Copa d'Àfrica i encara ens hem centrat, però comencem a parlar de Copa del Rei, ens anem a la Lliga. Tornem a la Copa del Rei i ens hem anat a segona.
Sí. Per no parlar de la segona B, com ha dit el
Torno a fer la proposta de la Copa per veure l'altra semifinal.
Vull només un moment, només, que vaig veure que em sembla que era la feixa llarga que diu ahir, no hi havia ningú.
Hospitalet Reus.
No hi havia ningú.
És que a la tarda, amb el fred que ha fet aquest cap de setmana...
Oi, la feixa llarga, que és com anar-te'n a Reus, directament, en lloc de l'Hospitalet.
Sí, és un microclima.
Home, el Camp Nou dissabte ja va passar fred al Josep Maria, imagina't.
Vaig veure el reportatge d'això d'ahir, l'Albert, i el primer que em vaig fixar és tot el camp. l'Hospitalet. Sí. A part que el Miguel García és un personatge.
Sí, home, el seu Twitter deia dejar el frío atrás y venir a animar. Sí. Mierdas, no sé què.
I pega pagar tothom, saps?
Això el president de l'Hospitalet, no?
Sí, sí, sí.
Vaya mendalirenda, sí, sí. Perdó.
Ui, però vaya, és un element de nassos.
No, aquest és per analitzar-lo, agafar... A més, perdoneu, quan va jugar contra el Barça, me'n recordo que va començar a sortir per totes les palestres del món mundial, i me'n recordo que no sabia dir la paraula solidaritat. Deia solilalilà.
Miguel García és un dels casos de l'Espanya.
Si tens el president de la Federació Espanyola de Futbol,
per favor.
Villar, que no sap dir
futbol.
Futbol. Sí, sí, sí.
Futbol.
No, és que...
El conec, el Miguel García, el conec molt bé, i és un moment de...
És una perla.
És un gitano del futbol.
Sí, 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 un personatge, allà on el pots veure, però, bueno, l'haurem de dissecar, quan es mori.
Però és que els propietaris dels equips de segona B deixa'ls córrer, sí, sí, la gran majoria.
Sí, sí. Aquest... Van a fer l'agost.
Però aquest s'emporta a Palma, perquè és un analfabet que està allà a base de saber de Corbacho...
Aquí n'hi havia un parell, que era ells el Corbacho també, no? Però hi havia el del Badalona, el Casquete.
Fermín Casquete, sí.
La companyia d'autobús de Badalona.
Ja ha plegat.
Però és que són gent, estem parlant de gent que s'ha quedat enquistada en aquests clubs.
Però està l'ombra. Ell li oferia als seus jugadors i entrenadors ser conductors del bus.
Sí, una feina. Sí, són gent que tenien un mercadillo allà, una tendereta al mercadillo del poble, de l'Hospitalet, i a base d'anar fotent trapitxeos...
El partit municipal que manava i ell.
Corbacho PSOE, igual de folclore que el García, i venga.
Això depèn, per exemple, el Llagostera és can... O sigui, l'entrenador i la presidenta són el marit, estan casats, per tant, però són gent que han sabut, han fet molt bona feina, i, o sigui, depèn molt, això de tenir un propietari,
sí, però, però molts diners,
sí,
que a Llagostera s'han deixat molts diners, que ell és el propietari d'una empresa molt gran, que hi ha a Llagostera, i estan pagant barbaritats.
S'han aprofitat d'una cosa, que és que el Girona està a segona A, i els millors jugadors de la província de Girona van a parar tots, que no poden arribar al Girona, es queden tots al Llagostera. A part dels diners...
Però l'any que ve també podria haver-hi derbi, L'any que ve podria haver-hi derbi, Llagostera-Figueres, A Llagostera-Girona.
Sí.
El Girona, com no s'espavili, jo crec que el pitjor que ha pogut fer el Girona és fora Raúl Agné, perquè per mi és un molt bon entrenador. Però
és que s'equivoquen cada any, és com el Nàstic, cada any s'equivoquen fitxant. Cada
però
any.
Jo vaig anar a Copa Catalunya a veure les semifinals al camp del Nàstic, i perquè era Copa Catalunya, però en partits normals el camp del Nàstic està bastant buit,
Sí.
Però si heu comentat vosaltres mateixos que aquesta segona divisió no és, futbolísticament és complicada a nivell de gestió encara, encara més.
Bé, no hi ha cap equip que estigui net a segona, La majoria haurien de baixar.
És molt deficitària.
Sí.
Vaja,
jo, per això, arreglar tot això, s'haurien de fer unificar horaris, això és una cosa important de cara al futbol, perquè evidentment se juguen uns partits a primera en una hora que llavors afecta camps de segona, tercera, i això és importantíssim.
Mira, si voleu podem aprofitar que estan repetint el hat-trick espanyol, perquè com que veig que de la Copa del Rei no en voleu parlar, doneu per fet ja que la final serà Atlètic-Barça?
Jo no.
Mirandés.
Jo tampoc.
No.
Mirandés-València.
Atenció amb el València. No, jo crec
veus com no estava tot dit?
Seria un error molt greu pensar que està fet amb un equip que té Piatti, Pablo Hernández, Soldado, Aduriz,
i un entrenador molt bo, que ha tret un rendiment a un grup que li ha anat canviant, que ha perdut a Villa, Mata, Silva.
I no l'estimen gens, a València?
Sí. No. Jo al·lucino.
Les jugades d'ahir de falta de l'Atlètic de Madrid, que sortia tothom de la València, en van fer tres. Tres vegades van fer allò que fan, que costa tant de fer, que sortir, quan estan a punt de llançar la falta, sortir tots de cop i deixar tot l'Atlètic de Madrid en fora de joc. Això és feina d'entrenador, feina de camp d'entrenament. Emery és un entrenador que sap fer, que té molts recursos.
Ja ha rebut molts pals, Sí. El temps que porta València.
Normalment l'entrenador de València sempre ha sortit pals. Recordeu el Salvo Benítez, que va fer una feina extraordinària i va sortir per cames.
És que l'afició és molt exigent i molt poc respectuosa, la del València.
Vale que el Koeman i el Vaquero sí que van fer una cosa nefasta, que van sortir per la porta de darrere, però sí que és veritat que ha tingut altres...
Però va guanyar una Copa del Rei,
Això és veritat.
El Koeman, amb el Joaquín, que li gustava molt el Vinito.
La teva final, Albert, de Copa? Tu has dit Mirandés-València?
No, jo crec que seria... Si tot va normal, Atlètic-Barça, però donar-ho per fet ho veig una mica...
No, fet.
L'Atlètic passarà segur.
Costarà, sí.
L'Atlètic passarà segur.
Segur.
Ho tens clar.
Seguríssim. Vaja, és que seria una cosa estranyíssima. El Mirandés Mira, perquè va enganxar l'Espanyol despistat a Cornellà al Prat i llavors, clar, guanyar amb Miranda d'Ebro, si pots arribar a aconseguir, si l'Espanyol a més és un equip jove que té molta tendència a fallar en aquesta mena de moments de tensió, d'acord, però dubto
molt. Mira, el repte és complicat, però el repte hi és, i si juguen...
I més tal i com juga el Mirandés, que en general és un equip que quan ha fet mal als equips de primera ha sigut a pilotades, i que a pilotades a l'Atlètic de Bilbao és complicat fer-li mal, eh?
Bueno, sempre accidents n'hi ha, existeixen, a ver los ailos. Però vaja, queda bastant clar que la final serà la que ja hem comentat, no? I a Madrid, no?
I amb l'himne al Barça, no?
I a Madrid?
Bueno, això és el que es parla, hi ha hagut una proposta de, que jo sàpiga, hi ha hagut una proposta de Bilbao inclús, de dir que és per fer-se a Madrid. I algú ha parlat del camp del Barça, també, eh? És cert això, eh? Que el Bilbao deia el camp de Barça, no ho crec perquè, en fi, però a Madrid el Bilbao...
Algú sap quan es decidirà? Algú sap quan es decidirà, sí?
Jo suposo que quan coneguin els finalistes.
Crec que no ho sap ni ells encara. No.
Es podria fer la peixa llarga.
Sí.
Tot i que també, val a dir que...
I regala bufantes, no?
Sí, sí, sí. Tot i que val a dir que si funciona igual de bé que la Copa del Rei d'hoquei patins, crec que ho sabrem el dia abans on es fa la final, eh?
Sí?
Sí, sí, la cosa, el tema de l'hoquei patins és per llogar-hi cadires.
També.
És per llogar-hi cadires, és increïble.
Visca l'improvisació.
Tot plegat, eh? I el de l'hoquei stars va ser... Bé, això és un tema per un altre dia, però...
Home, jo t'he de dir que és una de les federacions que més malament funciona.
Més caspa porta a sobre.
Defineix el caos. La Federació Espanyola de Patinatge defineix el caos.
Sí, sí.
Unes jornades que comencen el dilluns i acaben el dimarts del cap de dues setmanes. Tornem enrere, a vegades juguen jornades una sobre l'altra, dos dies seguits que juguen.
Home, t'ho diem nosaltres, que treballem directament, i el Joan també t'ho pot confirmar, que és una de les federacions que...
Jo segueixo molt, el que diu l'Albert és veritat, és un caos de federació de hockey.
Fan molestar al mig d'una jornada, al mig d'una jornada, que llavors Jordi Bargalló, Marc Torra, Pablo Álvarez, tothom està lesionat, però després el dilluns tots al Barça Liceo i són tots. Allà no, clar, no hi va ningú.
Que és una jugada en la Lliga, que es van jugar a la Lliga, al Liceu, a més.
És que...
Espanyol!
Ah, un altre cop, un moment, el tema de la pista blava, perdoneu.
No li deixaràs parlar
ja. No, sí, ara li deixaré parlar, però el tema de la pista blava ja és per matar-los a tots, ja està, ja podem continuar.
Dic que els pericos estan imparables, eh?
Doncs sí, es queda el mal sabor de boca de l'eliminació de la Copa del Rei, perquè veus que amb el Bilbao cara a cara has empatat a 3 gols allà, has donat la cara, has treballat...
I aspiràveu al derbi un altre cop, no?
Home, sí, feia il·lusió. Més que el derbi, arribar a semifinals, i si t'eliminen a semifinals, doncs mira, mala sort, no? Però bé, ja podem estar contents. El que m'ha agradat molt també han estat els fitxatges que s'han fet, excepte Víctor Sánchez, que no m'agrada gens. Coutinho és molt bon jugador, jove, molt habilidós, tècnicament bo, i Uche jo crec que amb la velocitat anirà molt bé. També serà per canviar una mica la dinàmica. Álvaro Vázquez potser està lesionat i no és tan ràpid, no té aquesta punta de velocitat, però Uche sí que pot donar-li més verticalitat i més profunditat a l'equip de Pochettino. I un equip que es va fent a poc, amb molta joventut i amb paciència, doncs veurem fins on s'arriba, no?
I per què aquell sector de la taula diu que no, el fitxatge del Víctor?
No, sí, jo crec que Víctor Sánchez sempre m'ha semblat un Gabri dels nous temps, eh? Que sí, Gabri era un bon jugador, que podia jugar tot arreu, però que a nivell màxim no... A mi sempre m'ha semblat que Víctor Sánchez... tot i que val a dir que el Getafe no ho va fer malament, jo no el vaig trobar tan fluix com l'havia vist el Barça. També a vegades, quan els fiques en segons quins equips, sí, hi ha jugadors que no hi encaixen de cap de les maneres, i Víctor Sánchez era un cas.
És un jugador tou, és un jugador fluix, i a més de que jo quan l'he vist, bueno, el Getafe potser es va aguantar amb pinces, però amb el Jerez, que va estar segona, va començar jugant i va acabar la banqueta.
Sí.
És que dius, bueno...
Ha tingut moltíssimes oportunitats.
Sí, ha tingut moltes oportunitats. I mira que és un noi d'aquí, Rubí, que es va casar aquí a la Masia fa poc, farà un any o així, i que és d'aquí, és un jugador d'aquí de Vallès.
Ah, no, donem-li aquest vot de confiança, una mica de màgia, una mica
però és que s'ha de ser realistes, que no és un jugador per l'Espanyol de... potencial UEFA que està ara l'Espanyol. És que no és un jugador per l'Espanyol.
Però quin era? Qui era qui arribava de gratis?
Fons d'armari. Si el col·loques com a fons d'armari, un tio que et pugui fer...
Sí, però no, jo algú que no et marqui les diferències.
Però és que jo crec que no el volen com a jugador que marqui les diferències, sinó perquè si et falla algú en una posició, puguis tenir a Víctor Sánchez. No el volen de titular, sí, Víctor Sánchez. I més si tens a Javi López, Forlín, són gent que al mig del camp...
Bueno, doncs ja està bé, si no ha costat res.
Sí, no, a preu gratis, sí, però...
Però deu cobrar un sou, no imagino, o què?
Sí, però clar, sí, no? No és com Coutinho.
Dic jo, no? No sé, li dona posat un sou, no? Imagino. No.
Jo crec que jo confiaria, hauria que confiar més en ell que no pas en el Lucci. Lucci sabem que es pot aprofitar una temporada bona i tal, perquè és un gran jugador, sí. Però penso que no, penso que res... És una miqueta, com ha dit l'Albert, també de fons d'armari, allò, per sortir el cas d'una emergència, perquè... Sí.
I més que l'Espanyol últimament té molta mala sort,
per la Copa Catalunya,
les baixes. I, però no, jo crec que els hi pot servir per estar com a jugador suplent, com a jugador per omplir plantilla. Ara Coutinho, déu-n'hi-do, quin fitxatge,
Sí, sí, sí. Clar, és que veus aquests fitxatges i després veus a Víctor Sánchez...
El
problema de Coutinho i Valls és que marxen.
I venen de dos clubs impressionants, o sigui, de Manchester City i d'Inter.
Sí.
Era fàcil,
sí,
que
sí.
Ho has posat,
abans,
eh?
Abans era els baix a segunda i ara és els baix a la UEFA.
Els baix. Sí. Home, la veritat és que tal com està la classificació a dia d'avui, tenim com a rellevant un llevant, precisament, que està en posicions de Champions. I tenim un Espanyol, i l'Atlètic no, però l'Espanyol, després de tant patiment, de ser un equip, això, patidor, precisament, d'estar sempre mirant a ball en comptes d'estar tranquil a la competició de Lliga...
Mentre no facin un Valverde...
Estan en competicions, un Valverde...
El Llevant viu de la gran renta que va aconseguir a principi de temporada.
El Llevant acabarà mitja taula.
Sí.
Jo recordo les primeres tertúlies, parlàvem, oh, l'equip, és que això no aguantarà, estem ja a la segona volta,
Sí, sí, sí. Té el mèrit que va començar fulgurant i que ara està aguantant, perquè ja no és allò, aquells números que eren impossibles, però està, bueno, viurà d'aquesta renta que va assolir les primeres 15 jornades.
I enteneu el fitxatge de Nano del Llevant que s'ha anat a Xina?
La Xina paga
calés, bé. Calés.
La Xina paga
i la barbaritat de diners que han pagat.
Mira,
sí, sí.
El Manolo Jiménez, l'entrenador del Saragossa, va desestimar una oferta per 2,5 milions d'euros a Xina per entrenar a l'Agapito Iglesias i companyia, o sigui, per enfonsar-se amb el Saragossa.
I segur que, a més, segur que paguen el dia, cosa que no passa a la Lliga Espanyola.
I el Saragossa menys, segurament.
Bé, doncs vigileu que no acabem tots fent la tertúlia a Xina.
És el futur mercat en aquests moments.
Sí, depèn de com vagi la cosa, allà ens hi trobareu.
I la Lliga Índia és una bona història, també, però això ho deixem per una
també?
Altra. Sí, sí. Ja ho deixarem per una
I altra. Què hi haurà? Cheerleaders de Bollywood?
Sí, més o menys, però només et dic que els jugadors entren en una subhasta a principi de temporada, però bueno, sí, ja...
S'han anat a retirar ja uns quants.
Sí.
Bé, doncs ens hem intentat aproximar una mica el to al nivell del Punto Pelota, però ha estat impossible. No hem arribat.
Ara que he dit la Índia, puc dir una última cosa molt important de la Índia, i és que Google ha comprat els drets per primera vegada a la història d'una competició que jugarà a la Índia, que és la Lliga de Cricket.
Ah, Cricket.
És un primer testeig que fa Google per veure com està el tema de les audiències per internet. I bueno, mai un buscador com Google havia comprat els drets d'una competició esportiva. Ho ha fet en el cricket a la Índia, que és molt important, i veurem com surt aquest experiment, però compte
que... A veure què troba el buscador.
Compte que MediaPro ja pot tenir competència per d'aquí uns anys amb la Lliga Espanyola,
Canal Plus està avançant en aquesta línia també, Molt bona idea la que ha tingut amb la Copa d'Internet.
Jo només puc dir que amb aquests contertulians, diguéssim, la Lliga Índia, Àfrica...
Tot. Són tan polivalents.
És perfecte.
Som exòtics.
Estic encantat d'aquí estar aquí amb vosaltres,
Doncs ja sabeu, tu també, setmana que ve, si vols repetir, que dirà avui d'en tenim, i pels nostres oïdors també, estic a l'espera de rebre algú amb banda inclosa el dia que vulgui
Carme,
ocupar la cadira buida.
No venguis cadira buida, ben barra lliure, que és la veritat.
El que tenim aquí
és barra lliure.
És el que compta. Senyors, tornarem dilluns amb una altra cadira buida, si la voleu ocupar, ja sabeu, una trucada a la ràdio o bé un correu electrònic esports@cugat.cat. Gràcies, molt bon dia.
La tertúlia esportiva. Equip d'esports.